començàvem amb aquesta tertúlia del dimarts. Tenc aquí els estudis de Ràdio Pollença, Antoni Ferragut, Joan Ramon Bosch. Com estàu?
Molt bé, disposats a conversar.
Això, a conversar una estoneta. Començarem xerrant, si voleu, de Pollença.
Raro.
Sempre començant per lo més pròxim. Sí. I llavors en desplaçarem una mica. Però sí, començarem parlant del poble. Avui de matí ha hagut un ple extraordinari. A les 8:30 del matí, en primer lloc, s'ha aprovat la cessió de la solar de Can Cuní per fer el nou centre de salut. I l'altre punt del dia, que també s'ha aprovat, de fer un procés, bé, un taller de prospecció, així s'anomena a la nova nomenclatura del Reglament de Participació Ciutadana, però vendria a ser un procés participatiu que ha convidat agents de diferents òrgans o entitats, grups polítics, de caire social, bé, un grup divers per decidir l'ús de la pesqueteria. Tornem a parlar la pesqueteria sobre la taula, un projecte del qual es va parlar molt la passada legislatura, i en aquest moment ara el que se decidirà simplement és l'ús, perquè l'equip de govern actual sí que ja ha decidit que farà a renunciar a un projecte molt contraposat, que era el de la passada legislatura, que era fer un edifici completament nou amb dues altures. Ara el que decidiran és l'ús, perquè sí, està decidit que només es tractarà de reformar, diríem, sense aixecar l'edifici actual. Què vos pareix el projecte que es defensa ara? Vos agradava més el que es defensava abans, un edifici nou en aquest indret? Què vos pareix tot plegat?
Bé, jo no té molt a dir, però bé, això estàvem parlant d'aquesta qüestió amb Antoni i no li vull llevar la seva opinió, per tant jo diré exclusivament la meva. La seva és seva i l'ha d'expressar ell. Entenc que entes restaurar, jo la veritat que no sé quina s'hauria de mirar molt bé quin tipus de restauració s'ha de fer, i sobre aquesta edificació, que no és exactament un edifici, no crec que se puguin fer moltes coses. I després lo que un taller de prospecció, després de tant de temps, jo me recordo una frase d'un conegut meu que diu que un camell és un cavall designat per una comissió. És a dir, que si la participació ha de ser sense unes idees prèvies i sense unes idees definides, molt bé, pot passar molt bé, i no voldria que passés la legislatura i no s'hagués fet res.
Si la legislatura ja ha passat.
No ha passat, però li queden dues quintes parts.
Referent en aquest projecte, efectivament, a l'anterior legislatura hi va haver un projecte i un procés participatiu, vull dir, t'agradarà més o menys com se va agradar.
Hem de dir que s'ha hagut d'indemnitzar, que s'ha indemnitzat en el projecte guanyador d'aquest concurs.
Sí, però bé, jo el que crec és que una vegada s'ha pren d'aquesta decisió, jo crec que el tema de la pesqueteria, jo no sé si un projecte similar a el que s'haurem presentar en un concurs o simplement de restauració o de reforma d'aquest. Jo crec que potser ni tant ni tampoc, i en el medi en el medi està
la veritat.
Està la veritat, vull dir, perquè és un poc absurd, ja que o sigui, mantenir el caràcter de la pesqueteria, jo crec que sí que pot ser interessant, vull dir, o és interessant, però també si s'han de fer una actuació determinada i tal i qual, despreciar una sèrie una superfície determinada per poder-hi fer segons quin tipus d'actes, també és un luxe mal de digerir. Jo crec que hauria d'haver aquest punt d'equilibri i és important. Respecte al tema de la participació, a mi m'ho pareix bé, sempre i quan sigui un poc més, en tot cas, ràpida, que el procés de participació de Can Febus i de la Vinyeta, que no sé quin temps fa que està en marxa, encara no se sap quin d'això. I en tot cas, si aquí s'enreda tant, haurà acabat la legislatura i estarem en la segona fase de la participació aquí. I per tant, i a la pròxima legislatura hi haurà una altra fase de participació amb un nou projecte. Això és el que no crec en aquest cas. Si se fa aquesta comissió, que m'ho pareix bé, el tema de presó, però que sigui ràpida i en tot cas i que se faci la tuació que s'hagi de fer. La que decideixi aquesta comissió, però que s'aprovin, se faci el pressupost i s'executi la reforma o l'obra que s'hagi de fer.
Teniu qualque idea quant us...
La veritat és que...
Clar, si es reforma, serà un espai petit. Vull dir, si només es reforma allò... existent.
Efectivament, això, bé, té, si no m'equivoc, té l'edifici de darrere, el que
sí,
va ser un temps,
net.
O quartalillo, per dir-ho, com se deia en aquell temps, que no dona molt de sí, la veritat, i el fet de que no dona molt de sí, jo crec que també limita les capacitats que pugui tenir aquest espai per donar-li un ús. Jo no puc opinar massa, no puc opinar en base en un projecte guanyador de l'anterior legislatura, i si el que deia és que implicarà una indemnització en el que va guanyar el projecte, no sé, ja dic, no puc opinar. En aquest cas m'agradaria veure el projecte guanyador, sobre la quantitat que s'ha d'indemnitzar, i després podria valorar. En aquest moment no puc valorar.
Però la indemnització està feta.
14.000 euros.
Perdona?
14.000 euros.
Bé, un dop més.
14.000, però fa estona que estan pallats i està arribat a un bon acord. I per tant, una vegada fet això, per així que de forma automàtica havia de posar en marxa un nou procés per això, però per mi fa bastant de temps que està indemnitzat. Això és el que estava comentant abans. Vull dir, haurà passat una legislatura, que s'ha paralitzat un projecte de l'anterior legislatura i que no hi haurà un nou projecte, que pot ser que no hagi acabat, o sigui, haurà acabat la legislatura, hi havia un projecte, acabat una legislatura, no s'executa aquest projecte, però segons com vagi, acabarà la legislatura sense tampoc un nou projecte.
No, potser se podria donar la paradoja còmica de que el projecte que es va aprovar l'anterior legislatura se recuperàs i se fes aquest projecte, si guanya la persona, vull dir, el consistori que va acceptar. I dit això, que se pot donar aquesta paradoja còmica, a la seva vessant còmica, l'altre, qualsevol demòcrata ha de ser favorable a la participació ciutadana. Ara bé, la participació ciutadana no ha d'implicar una paralització de les activitats o de projectes que pugui tenir l'Ajuntament. Vull dir que la persona, jo entenc que en aquest cas la regidoria de participació ciutadana s'hauria de plantejar un plaços que no haurien de ser llars mai per fer coses. Si la participació ciutadana ha de ser una espècie de convallar que duri mesos i durar anys, no és participació ciutadana.
No, l'exemple el tenim el projecte que s'ha fet i encara no sabem, i fa un any que dura i no se sap quina és la solució
es definir. Perd la llet pasturant, això.
També sobre Pollença, han de pegar unes tiradores sobre el camí de Sant Uiri.
No, no.
Ja, una queixa.
Vull dir, sí, si se tracta de participar, vull dir, de participar o de fer una petició, o sigui, en el camí de Sant Uiri, i també se pot ampliar, per ara jo ara no hi vaig tant, en el camí de la carretera d'Humoll, el camí peatonal que hi ha, estan abandonats de la mà de Déu. Igual, per exemple, du camí de la carretera d'Humoll, podem dir, bueno, això no és competència de l'Ajuntament i tal, però de fet la gent que hi va caminar són pollencins. I quan dic pollencins me refereix a la gent de tot Pollença.
Sí, ciutadans de Pollença, Humoll i que són recents.
Sí. Per tant, jo trobaria molt lògic que com se mantenen altres vies de circulació, també se mantenia aquesta. El camí que abordeix el Puig de Sant Uiri és un camí també bastant transitat, aquí va molta de gent a fer, a córrer i a caminar, i ja necessita mà de metge. Per tant, jo des d'aquí sí que fer una petició, perquè en aquests dos, evidentment també n'hi ha altres, però en aquests dos camins, i sobretot ara que en un punt informatiu sortia una ruta a Pollença, dissenyada a Pollença, que feia l'IPSalut, no sé què,
sí,
per fer unes caminades saludables.
Sí, rutes saludables.
Per tant, i aquesta també a Bes, vull dir, per tant, se podria incloure, a part de fer esport, també per aquestes rutes saludables de digui-li de colesterol, altres pastors es diuen rutes de colesterol. Aquí també li podríem dir el mateix, i per tant, però sí que necessita, perquè hi ha vegetació que comença a invadir un camí.
És un... Fa molt d'any que una cosa que m'ha de ser dins el nostre entorn és que una vegada inaugurat i de fet les dues rutes van ser un encert, un gran encert, però no va ser inaugurat, vull dir, no és com inaugurar pantanos com se feia entendre en Franco, després era un manteniment i cuida-lo, com totes les coses. I en aquest cas, jo recordo que m'assemblei en Toni, i estic segur també en el nostre contertulià, que ara no ve, en Felipe Bellini, en una ocasió se va queixar i posteriorment va donar l'agraïment perquè havien atès la seva queixa d'un mal estat, concretament d'un centurí. I m'assemblei en Toni, en una altra ocasió, i ell ho confirma, que també se va fer aquesta puntualització sobre el camí de Sant Uiri.
Sí, que ens escolten.
No, esperem si que tingui èxit.
Això mateix. Anem ja al darrer quart d'aquest programa d'avui, si voleu, a parlar una mica de l'actualitat a Catalunya. La setmana passada ens varen dedicar plenament, varen xerrar de Pollença, però també varen parlar del Parlament, perquè hi havia aquell debat sobre l'estat de l'autonomia, i no ens va donar temps a parlar de l'actualitat a Catalunya. Dit això, divendres es va fer aquesta proclamació de la República Catalana, finalment aquesta declaració unilateral d'independència. En el mateix temps també a Madrid, al Senat, es donava la llum verda per l'aplicació d'aquest article 155. Fem una primera valoració de com s'ha desencadenat tot al final.
Bueno, jo crec que no hi ha proclamació ni de república ni siquiera de declaració unilateral d'independència. La meva, i per el que he llegit en aquest aspecte, és el Parlament va aprovar, incitar o començar. Vull dir, per tant, no hi ha cap d'això.
Ja no poden considerar així.
Jo crec que en aquest aspecte no. I a la millor, o per por, perquè clar, també ara en aquest moment estan xerrant de delitre de sedició i de
rebel·lió,
i això no em recordo quan feia el d'Emili, el tema de sedició, i no, jo no em vaig tornar a xerrar mai, o no em vaig xerrar,
no havia tornat a sentir, jo
això és com una època que xerraven de la
sedició i pena de mort, i pena de mort, i si fumes pena de mort, girant un poc, i jo me'n record haver arribat, no m'agrada contar la meva vida, no? Però arribar a la caixa de reclutes i un soldat damunt una taula mos va xerrar durant mitja hora i no sé quantes vegades vaig sentir la paraula pena de mort i sedició i pena de mort. I jo m'ho pensava que això havia passat a la història. Però que...
No, per la vista. Sí. Això sí m'han recordat un poc tantes vegades aquest això, però sí que jo crec, a més, les proves són clares, vull dir, per tant, el que havien de fer tot d'una era riar la bandera d'Espanya de la Generalitat, i no es va riar ni divendres, ni dissabte, ni diumenge, no en parlem ja de dilluns, quan teòricament ha entrat en vigor el 155. I per tant, jo crec que han estat passes endavant importants d'això, però ja, i sobretot que s'ha demostrat, així com referent en el tema del referèndum, i bueno, crec que ells tenien el pla A, B, C, D, E, F, G, tenien tot l'abecedari, el que sí que no tenien previst, o no tenien ni siquiera tal, era, ho sent demà, en tot llarg de la proclamació de la DUI o de la República, com s'havia de començar a actuar, i la prova està, vull dir que... I, evidentment, que hagués passat si hi hagués hagut enfrontaments i tal i qual. Jo crec que en aquests moments està a l'estambai, un jugant els seus papers i l'altre jugant l'altre.
Tenim a Puigdemont a Bèlgica.
Bueno, jo crec que el que ha volgut fer, no ho sé, penses, i això sempre en xerrava molt, el tema de l'internalització del procés, vull dir, per tant, és un tema de... Jo crec que el tema de demanar asil és una fal·làcia, vull dir, en aquests moments, vull dir, crec que era segons quina premsa, el millor ho ha exagerat d'una forma absurda, però jo crec que... Hombre, i també l'imatge del president a l'exili, o amb un semi-exili, o amb una... Crec que sempre és positiu per independents, és rentable, per dir-ho de qualsevol manera. Però, evidentment, està claríssim que ahir van començar a funcionar intervenguts i, per tant, fins dia 21, i bueno, dia 21 de desembre, què passarà?
Sí. Jo, la... Però que ho llegi, en parlar, jo no té molt de temps per llegir, però llegeix La Vanguardia i llegeix també la Vilaweb, que és diguem, una part és la catalana o de pro independència, i l'altra és un diari que jo és un menys embustero del que jo conec, que és La Vanguardia, i potser n'hi ha d'altres que són millors o més objectius, i més o manco veig que hi ha la coincidència, hi ha no, tenen diferents maneres de comunicar les notícies, però més o manco dins un percentatge de veritat bastant elevat. Si ho compares amb resta de premsa espanyola i resta de televisions també. I la paraula sedició, a la vist, hi ha d'haver violència, és a dir, la persona que se l'acusa de sedició hi ha d'haver violència, hi ha d'haver atacs a la policia, etc, etc. I en aquest cas de dia primer d'octubre i posteriorment, realment sediciosos, entre còmetes, són els que han rebut. Vull dir que no, això no, a dins, si els jutges són mitjanament objectius, no poden fer cas en aquesta acusació. De fet, no s'ha acceptat encara aquesta petició de la Fiscalia. I després hi ha, per molta gent de fora de Catalunya, o que no hagi seguit la qüestió un pot de prop, intentant ser objectiu, té la impressió que això ha rebentat ara, fa dos dies, això no és així. Això, la seva versió moderna va començar l'any 2006, i ja ho vaig dir l'altre dia, i fonamentalment per culpa del PP, s'havia arribat a un acord i el PP el va qüestionar, i un tribunal constitucional que jo entenc que no és imparcial ho va acceptar i va esborrar el que havia estat l'acord entre dos el Congrés de Diputats i el Parlament, i amb això vull dir que el que està passant ara és un episodi més, i la meva impressió és que, ja que Europa, que se diu defensora dels drets humans i defensora de les llibertats i defensora de la democràcia, no ha respost, ha respost més bé posant-se la mà a la cartera, per el que pugui passar econòmicament, jo entenc que havia d'haver tingut una implicació més sòlida de cara a fer que les dues parts se reunissin i arribassin a un acord.
Jo crec, evidentment, tot això és gran política, i
sí.
Nosaltres, evidentment, som mosquiars.
Sí, sí.
I, per tant, jo crec que en el final Bé, en un final, que tot el que està passant està, digui-li, controlat o supervisat per Europa, no sé quin i tal. Crec que aquestes eleccions, l'immediata de les eleccions, poden estar de qualsevol manera negociades. Així com...
Tu vol dir les properes eleccions?
Les properes eleccions, les de 21 de desembre, que va convocar en
Rajoy,
en Rajoy l'aplicació de 255, jo crec que de qualsevol manera estan supervisades per Europa. I, per tant, amb aquest aspecte, evidentment no se banyen, vull dir, no tindran... I una vegada hi hagi aquestes eleccions, que vulguem o no vulguem, les eleccions de dia 21, evidentment se presentaran el PDeCAT i l'Esquerra Republicana, no sé si en coalició o junts, i jo crec que inclús ja repetiran la coalició i potser l'eixamplaran en segons quins sectors moderats de la CUP o qualsevol cosa per l'estil, jo crec que... I
seran eleccions
que no, seran un referèndum encobert o un referèndum d'una altra manera.
Jo voldria que fos així, però tenc els meus dubtes.
I jo estic convençut que...
Per tant, penseu que els partits independentistes o aquells partits que defensen la independència s'hi presentaran tots. No sabem encara amb quina fórmula o a través de quina campanya...
Si no s'hi presenten, d'acord, si són unes eleccions autonòmiques o tal, però si no s'hi presenten, desapareixerà. Un partit que no s'hi presenti, desapareixerà.
Sí, sí.
Vull dir, per tant, durant 4 anys, no pots estar en principi 4 anys sense perquè després, quan justifiques que te presentaràs a les municipals, vull dir, no t'hi podràs presentar. I jo crec que amb aquest aspecte serà, i a davant Europa, teòricament, serà un procés que participaran tots. Vull dir, en Rivera diu que volen que hi hagi urnes per tot, ara aquest piquito, per tant, que hi hagi urnes, vull dir, i per tant, que tingui, dona-li, si no han pogut fer un referèndum, vull dir, si ara aquestes eleccions seran unes segones plebiscitaris, seguríssim, seguríssim que durant la campanya ja ha començat, fins al 21 només sentirem xerrar de les avantatges de la sortida d'Espanya, de la independència, o les avantatges de continuar amb Espanya. Només hi haurà aquests dos debats.
Vull dir, no hi haurà programa electoral com aquell que diria per debat, se centrarà en això.
Perquè hauran de fer un programa, però que veurem tot el que sortirà a la premsa i el que sortirà el debat seran de si avantatges o inconvenients d'una cosa o de l'altra.
Clar, s'ha especulat també sobre il·legalització de partits, però comparant també arribat a sonar, però jo crec que s'han de salvar molt les distàncies per fer aquest comentari. Jo no sé si és una cosa que vosaltres creus que pugui ocórrer.
Jo crec que, vull dir, en tot cas seria molt perillós, vull dir, perquè en tot cas arribat a sonar i tal, així tota la polèmica hi va haver, és perquè hi havia armes damunt, bueno, damunt la taula, no? Hi havia armes per enmig. Aquí, en tot cas, el que no pot prohibir, crec jo, és un partit o una coalició que se presenti defensant l'independència, és un tema ideològic, vull dir, per tant, si entrassom aquí seria...
Sí, la qüestió té moltes vessants i des d'Europa, és a dir, la visió que té Europa, Espanya està, afortunadament, està integrada a Europa i a l'OTAN, etcètera, allà on, no sé si l'article 7 de la Unió Europea diu que un país o l'Estat que actuï de forma violenta contra els seus ciutadans per motius polítics serà expulsat immediatament. Vull dir, aquesta limitació...
Ets un utòpic.
Jo entenc que amb quina cara poden anar... evidentment els agredits s'aqueixarien i haurien de donar la cara.
Jo crec que si hi ha hagut aquestes imatges, la situació inclús dels sobiranistes seria molt més dèbil davant d'Europa.
Segurament.
Va ser la seva gran victòria davant d'Europa, aquestes
imatges. De fet, van ser, perquè hi ha una qüestió, tu pots donar la consigna a 1 milió o 2 milions i pico de persones que se mantinguin en calma, que siguin pacífics, que alcin la mà, que ofereixin clavells, etc. Però 2 milions de persones sempre pot haver qualsevol exaltat o un grup d'exaltats. La veritat que en aquest, per això, xapó per els 2 milions o quasi 400.000 que van anar a votar, que no tots van votar que sí, no sé si us recordeu, i xapó, vull dir que això jo no crec que a Madrid o a un altre lloc d'Espanya s'hagués aconseguit. De tota manera, el que dius tu, va ser la seva gran victòria. Ara el que volen anar a parar és un motius d'una bona inhibició per d'Europa, i jo entenc que són... En general se diu una cosa, que si Catalunya, això és el que diuen Vox Populi, si Catalunya té la independència, hi ha molt d'indrets a Europa que voldrien el mateix. Per cert, posen Baviera, Baviera no aspira a la independència, per cert. I això estic segur, perquè jo he viscut molts anys allà i conec molta gent d'allà. Però això se m'ocorreix una altra, i és que Espanya sense Catalunya ara ja té un gran dèficit, però sense Catalunya seria un país a rescatar. I rescatar Espanya no és rescatar Grècia. La cosa és molt més sèria. I podria enfonsar i tot, o podria posar en perill la Unió Europea.
Per això jo crec que el que va passar dijous, de si en Puigdemont convocava eleccions o no convocava, jo crec, evidentment, i aquí s'ha dit que el president, el Dendakari intervenia en aquesta negociació.
O sigui, una mica de mediador o de negociador.
A pesar de que s'hagi dit que no s'acceptaven mediadors i totes aquestes històries,
jo crec que sí.
Jo t'he dit, des del punt de vista d'un mos llarg, hi ha hagut aquesta mediació, i aquesta mediació no només de dolent de cari, sinó de que qualcú amb pes específic dins Europa. Jo crec que és una cosa que té un vistiplau d'Europa, i per tant, si no, la reacció, digui-li, dels sobiranistes hauria d'haver estat més contundent davant en 1955, i no ha estat.
No.
Vull dir, inclús, a veure, també inclús per un tema de la seguretat personal. O sigui, per exemple, la presidenta del Parlament ha aquietat la dissolució del Parlament. És que si no hi és aquietada el tema que és d'impostors i tal, vull dir, és un altre delicte. Per tant, aquí la gent ha estat prudent anar a salvar el seu cor, la seva situació personal, que a més és molt normal.
No, clar, ja sí. I a més, jo crec que una de les solucions intel·ligents, no sé si la intel·ligència li ha sortit del seu capet o ha sortit de gent més assenyada, però això és l'anunci de convocar eleccions dia 21 de desembre, que a més, després d'unes reticències d'hores, s'hi han apuntat tots, fins i tot la CUP.
És que des del punt de vista de supervivència com a partit és necessari.
Sí, clar.
Vull dir, amb independència o sense independència. Clar, ja pareix un poc una contradicció si has declarat un procés
de la independència
i presentar-te unes eleccions autonòmiques. Però aquí és un problema. Vull dir, si s'haguessin convocades per part de la Generalitat aquestes eleccions, també que se xerrava de dia 22, vull dir, per tant, és un dia de diferència. Vull dir, la gestió d'aquestes eleccions ja s'ha estat per part de la Generalitat, teòricament, vull dir, la millor intervenguda o no intervenguda. Així està claríssim que la gestió d'aquestes eleccions
és duent central, relativament, perquè sense col·laboració del personal de la Generalitat, del funcionari de la Generalitat, tindria moltes deficiències.
Evidentment.
Després hi ha una altra qüestió, que també en Rajoy va xerrar d'un període de 6 mesos, inicialment, no sé si us recordeu, i un període de 6 mesos no ha estat així, ha estat de 2 mesos aproximadament.
A veure, 2 mesos per les eleccions.
Sí.
Però l'altre interrogant és dia 22, quan se sàpiguen els resultats de...
Què en farem?
De les eleccions, que passarà el 155, automàticament quedarà suspès o derogat l'aplicació del 155, o continuarà en funció dels resultats.
Seria absurd, i a més seria antidemocràtic, menys el pobre. Perquè ja se suposa que haurà hagut unes altres eleccions...
Veurem els resultats, també. Veurem els resultats.
Veurem els resultats, efectivament.
Per les dues parts, vull dir, s'acceptaran els resultats.
Ja seria l'antidemocràcia absoluta, que si els resultats no agraven en un govern central, continua que, 155.
O la Generalitat. No,
això no seria sabem. Una dictadura encoberta.
Però és allà on jo crec que això no pot passar. Vull dir, si partim de la massa aquesta de que les eleccions estan supervisades o induïdes per Europa, per dir-ho d'alguna manera, s'hauran de uns i uns altres hauran d'acceptar el resultat de les eleccions.
Sí, però si les forces independentistes dirien que ara són, no sé si són 70
dos,
sumant sí. Junts i la CUP, si em posen per cas que en vez de ser 70 pujassin a 90, uh-huh. Vull dir, és un resultat significatiu, serà acceptat per part de l'estat espanyol. Sí. Ho interpretarà de qualque manera o seguirem la defensa de la Constitució
si no,
i de la indivisible nació espanyola i...
Se xerra d'un 60%, és a dir, de votants que recolzin o partits independentistes, se parla d'això com a...
Si és el mateix discurs que ara serà com un bucle.
Sí,
però després hi haurà altres interpretacions.
Segurament.
Per exemple, i això per la llei de Hunt és així. Si els partits independentistes se presentassen amb una coalició i els partits unionistes se presentassen cada partit de forma individual, la llei de Hunt favoreix el partit que sigui més votat. Per tant, i pareix que en lògica, vull dir, no sé què passar un no sé què, hauria de ser el partit més votat aquest. Per tant, aquesta interpretació és bona, sí, però hòstia, no final, que això se va dir després d'aquestes eleccions, que teníem majoria absoluta en un Parlament, en quant a vots populars no tenien majoria absoluta.
No,
per tant, tornarem a obrir aquesta discussió. I això serà absurd. Vull dir, tornar a discutir aquestes coses, vull dir, seran absurdes. Sí.
Mm-hmm. Un detallet que hi ha gent que no se l'ha escapat i altres sí, la majoria sí, i és que dins tot aquest trull, perquè se xerra Espanya, diguem, a nivell de congrés, etc., està paralitzada per el tema de Catalunya. Els jutges continuen la seva feina i una d'elles és que el cas Gürtel, o el cas de la finançació il·legal del PP, ha passat bastant desapercebut.
Sí.
I és un tema d'estat, brutalment d'estat, és a dir, el partit majoritari i de majoria, no absolut actualment, s'ha financiat de manera il·legal.
Bé els ha anat Catalunya.
Sí, però de gràcia... Jo ja som, no sé si som mal pensat o si és gent perversa, però en el PP li ha anat bé, desgraciadament, el tema d'ETA, i actualment, que s'ha més o manco ha desesperat perquè no hi ha violència, la situació que coneixem, el tema de Catalunya el ve explotant de l'any 2006.
Sí, però... Pensa també, aquest mes d'octubre, vull dir, si analitzant, no som historiador i evidentment ni vull fer d'historiador, però en company, quan va declarar quan va proclamar l'estat català el mes d'octubre, en Tarradellas, quan va tornar a venir a Catalunya.
Teòricament,
un mes d'octubre, quan hi ha hagut un referèndum, un mes d'octubre, vull dir, per tant, ha coincidit, però hòstia, en aquest cas se sol, evidentment, estic convençut de que s'ha utilitzat per tapar el tema de Catalunya, per tapar altres coses, també està clar, però que sí que... I també m'imagino que quan varen fixar la data de 1er d'octubre per un referèndum o per part de la Generalitat, també tenien en compte aquestes coses, sobretot la proclamació de la República l'any 34.
Sí.
Que no és circumstancial.
Sí, i no sé si
dir... A més, era 15 dies després de l'11 de setembre.
Sí, no són dates que la gent a lo millor va calenta, en aquest cas de l'11 de setembre, i pot tenir després, supos que la gent està mobilitzada i aprofiten aquesta mobilització.
També, el tema aquest, l'altre dia que van fer un reportatge de que feia 40 anys de que havia vengut en Tarradellas, i Un dels motius de que no es podia fer un referèndum, de perquè era il·legal o perquè estava fora, tal. Quan en Tarradellas i en Suárez varen pactar la venguda, van pactar o varen venir, en Tarradellas va venir aquí sense que hi hagués la Constitució, teòricament va venir amb una llei franquista, se va restablir la Generalitat, sí, sí. O sigui, per tant, se varen saltar la llei
en aquell
moment. Sí, el que passa, jo crec que a l'època de la transició hi havia polítics amb més seny.
Molt més, que ara. Jo és una cosa que volia dir, i ja sé que mos passem d'hora, però que un polític en seny me dona la impressió que a poc ens han anat arraconant i han sorgit gent amb molt poca intel·ligència emocional, gent molt demagògica, populista, sense visió d'estat.
Mm-hmm. Yeah. I aquí jo crec que m'han tenit en Tarradellas i en Suárez.
Molt més.
Moltes gràcies. M'ho veurem dimarts que ve.
Vinga.
Adéu.
Gràcies, adéu.